El matí de Ràdio Sabadell. El llibre obert.
Quines ganes tenia ja de sentir aquesta banda sonora de la sèrie mítica del Batman. Això vol dir que hem de parlar de còmics i que tenim, de Sabadell Còmics, ja entre nosaltres, el Rafael Sabater. Benvingut.
Bon dia, què tal?
Doncs bé, amb ganes de saber què hi ha de nou, que veig aquí enquadernacions molt xules i vull que ens posis al dia, a veure.
Sí, s'estan publicant com coses molt xules, molt divertides, val la pena parlar-ne.
Perquè això, Rafael, ara ja no estem a Sant Jordi. En quin moment de l'any estem? Han d'arribar coses?
Estem en un moment de l'any que sempre arriben coses. Sempre. Estem parlant de més de 400 novetats cada mes.
Uau.
O sigui que sempre. Sant Jordi és un pic, com si diguéssim, igual que Nadal, però la resta de l'any és igual. El mes de juliol surten, el mes d'agost segueixen sortint. No es para. La botiga no es tanca i hem de fer torns perquè no es para mai, sí. Una passada.
Doncs vinga, va, digue'ns què t'ha arribat de nou interessant.
Mira, una novetat molt xula que es diu El ojo del lobo, del Mathieu Sapin. Està basat en una novel·la, és un còmic, una novel·la francesa, que va tenir molt èxit en el seu moment. Ja han fet l'adaptació en còmic. Seria per un públic que podíem parlar-ne potser de 10 anys, a partir de 10 anys. 9-10 anys podíem parlar. La història, són dues històries en una. Tindrem un personatge que és un llop que viu en un zoo, que està tancat al zoo, i després tenim un altre personatge que és un noi negre que va cada dia al zoo a veure aquest llop. Vale? A partir d'aquí es construirà un diàleg on ens explicarà la història de cada un. D'on ve cada un, per què han acabat cada un en aquest lloc. El nen aquest va cada dia a veure el llop. I el llop, doncs, al final se l'acaba mirant, perquè veu, ve aquest nen cada dia a mirar, i se'n queden mirant, i al final s'acaben mirant. I a partir d'aquí mirar-se, cada un, l'autor, ens explica la història. I ens explica la història del llop, que vivia tranquil·lament amb la seva família, amb la seva camada, allà en un bosc, tot nevat, que els nens eren molt contents, tal, fins que van arribar uns caçadors, que van matar tota la família, menys amb ell, que va sobreviure, va perdre un ull, i el van tancar en un zoo. Vale? I per l'altra banda tenim la història del nen, que era un nen que vivia a l'Àfrica, que va ser venut, va perdre la família, va ser venut quan era petit amb uns comerciants, que al final va acabar arribant a Europa. Vale? I la història és molt maca, és molt rodona, perquè ens explica, doncs, això, no? Com el món és de canviant, com el món que ens pensem moltes vegades que són les coses, i quan t'expliquen l'origen de cada un, és una miqueta una metàfora de com és el món de difícil en aquest moment. El nen no tindria que estar aquí a Europa, tindria que estar a Àfrica, però va ser agafat de la família, va ser venut, i a través d'aquí va anar rodes i pilans i arriba a Europa. I el llop tindria que estar tranquil·lament en el seu bosc, però uns caçadors doncs li van matar tota la família i el van tancar.
Déu-n'hi-do, a tot color, déu-n'hi-do les pàgines que té, se'n va
sí,
cap a la vuitantena.
Sí, perquè és una història molt, molt bonica que al final es va explicant amb molta tranquil·litat, amb molt de carinyo, la història de cada un. No? I al final és aquesta la mirada de dos personatges totalment diferents, un ve d'Àfrica, l'altre ve del nord, ve de la neu, i com el món actual tracta persones i animals.
En podem conèixer tant els diàlegs entre les persones com els diàlegs entre els animals.
Exacte.
Molt bé, què més?
Mira, una història que va començar sent... Hi ha dues històries aquí, que és Spider-Man, tota una vida. Explicaré una miqueta la història, després també explicaré la història del format. L'Spider-Man, tota una vida, va ser un entreteniment, un divertiment, que van muntar els dos, el Zdansky i el Bagley. Van dir, què passaria si expliquem... L'Spider-Man és de l'any 63, aquest còmic és de l'any 2019, em sembla. O sigui, estem parlant de 40, 60, pràcticament 60 anys.
Pràcticament.
Que diu, què passaria si expliquem amb 200-300 pàgines tota la història de l'Spider-Man comprimida? ¿vale? I fem que surtin tots els bons, la Mary Jane, tots els personatges, la tieta, la tia May, tots els personatges tan bons com dolents, els dolents del veneno, el duende verde, i expliquem una història que sigui explicar l'Spiderman d'una forma molt ràpida, molt d'anys, aquests 40, aquests 60 anys de Spider-Man. I el qual l'editor va dir, bueno, feu vosaltres mateixos, feu, us deixo fer. I vam fer una obra que amb el temps s'ha considerat que és una de les millors històries de Spider-Man, perquè està molt ben lligada, està molt ben tramada, les històries van seguides, molt ben explicades, va d'una cosa a l'altra, però molt ben lligades, i permet veure una miqueta tota la vida de l'Spider-Man, per això es diu així. L'altra història que té és el format, que veuràs que és molt més petit que un còmic normal de superherois.
Tapa tova?
Sí, amb tapa tova. I és un nou format que llença Panini, que es diu Marvel Essentials, que recollirà totes les millors històries de Marvel, de tots aquests 60-70 anys d'història, recollirà històries que comencin i acabin, que es puguin llegir en un format una miqueta més petit i més barat. Surt a 9,95 i són històries de 200-300 pàgines, que estan molt bé. És un format com de butxaca, sense ser la butxaca tradicional, és un format entremig, però la idea és molt bona perquè permetrà gent que potser no està molt acostumada o no ha entrat en aquest món perquè és molt car, doncs per 9,95, per 10 euros, llegir les millors històries de Marvel.
És una molt bona posada al dia. Saps què em crida molt l'atenció, Rafel? Que hi ha molta preeminència de la vinyeta vertical, que em sembla dificilíssima de fer, perquè un plan horitzontal, més o menys, doncs, bueno, és la foto que fem, no? La pel·lícula...
Revés, no? Per fer-ho vertical...
Clar, és molt complicat dir, què hi poso aquí?
Suposo que has de tenir en compte que l'Spiderman sempre està volant d'edifici en edifici, i això permet ja potser moltes d'aquestes imatges deuen ser això, que és l'Spiderman o lluitant o saltant d'edifici en edifici, no? Que permet molt més la línia vertical.
La verticalitat. Molt bé, mira, molt xulo.
És un bon experiment que de moment val la pena que hi hagi aquest format per a qualsevol persona. Està molt bé.
Doncs vinga, apunteu-vos aquest, si voleu entrar en el món de dir, ai, és que ara ja en sap tothom tant, però jo, vinga, Spider-Man tota una vida, de Marvel.
A més, l'Spider-Man és un dels personatges més, no anava d'infantils, però més assequibles pel jovent de Marvel. L'Spider-Man pot començar ja amb els nens, és un personatge que agrada molt. Les pel·lícules sempre han sigut molt, molt, molt infantils i tal, no? Vol dir que abarca un gran sector de públic, des del jovenet fins al adult. Vol dir que està molt bé.
Vinga, què més?
Mira, una cosa que em té el cor robat és La Bèstia, de Cidru i Frank P. Amb aquest, suposo que si veus el personatge, diràs, aquest personatge et sona molt. Em sona d'alguna cosa.
Em sona com si fos l'Espirú, fantàstic.
El marsupilami.
El marsupilami.
És el marsupilami. És el marsupilami.
És ell.
És el marsupilami. És una història que van fer el Cidru i el Frank P. agafant el personatge del marsupilami, però fent-li una història molt madura. Em recorda molt el King Kong. Vale? La història comença que hi ha uns d'un museu que volen que recullen plantes i animals de la selva per portar-los a Europa, per estudiar-los i sacar-los i tal, no? I capturen el marsupilami. El marsupilami era molt feliç a la selva i tal, i el capturen. La porten a Europa, la porten a Brussel·les, però el marsupilami, com el King Kong, s'escapa. Val? I a partir d'aquí entra l'altra part del personatge, que és el nen, que el nen que el trobarà. És un nen que està en els anys 55, va tenir a l'escola, li fan, com si diguéssim, una miqueta bullying, perquè és fill d'un alemà. La seva mare va tenir, durant la guerra, va tenir relacions amb un soldat alemany i va quedar embarassada. Val? Clar, automàticament això fa que aquest nen, un cop acabat la guerra, i sigui fill d'un soldat alemà, amb la qual
ja tenen l'excusa per fotre-li tota la canya que poden.
Exacte, pobre nen. I ell s'aïlla de tal manera, ell té un món molt tancat, que viu en una granja, i el que fa és recollir tots els animals que troba per curar-los i per tenir-los a la granja. Veuràs que surten molts animals, surten tot tipus d'animals. I què troba? Què passa? Doncs que un dia es troba el marsupilami, amagat darrere d'uns contenidors, es troba el marsupilami. El marsupilami és una bèstia, i així és igual al còmic, la bèstia, perquè és un animal salvatge. No és el marsupilami dolç que tenim imaginat dels còmics de Franquet, que era molt dolç aquí. No, en aquest cas, és un personatge que és com un King Kong, és salvatge, és violent, amb la cua del marsupilami, en recordança que els cops que donava, el mal que feia, no? I aquí el que han fet el Cidru i el Frampe és portar aquest personatge una miqueta al món adult i fer-hi això, no? Portar, doncs, aquest còmic ja no és infantil. El dibuix i tot ja veus que no és infantil. És un còmic ja per adults, val? I la gràcia és aquesta, jugar amb un personatge que ha acabat sent molt infantil, però convertir-lo en un personatge per adults. Això, com ho fas? Està clar, fent un personatge molt dur. Però, esclar, la història, al final, els del museu descobreixen on està, hi ha una persecució, és una persecució d'aquella típica, però, bueno, contaríem en el King Kong, aquí la història acaba molt millor. És molt una història, el dibuix és fantàstic, és preciós.
Sí, sí, impressionant,
és molt, 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 molt.
En català, per cert.
I en català, publicat per Editorial Base en català. Va dir que ja està amb cosetes maques, cosetes bones i còmics en català. És molt recomanable, realment l'hem venut molt, el recomanem molt, perquè és una història que frapa, que enganxa, molt, molt bonica, molt rodona, molt ben dibuixada, i a més com que aquesta trama del nen i tot això està molt bé.
I aquest us entretindreu perquè aquest sí que té moltes pàgines.
Sí, aquest és gruixudot, és gruixut, sí, sí. És bonic i gruixut.
Molt bé, molt xulo, ostres, que vol... tornar a veure el marsupilami, però ara...
Sí, però no el sembla, te'l recordo, dius, home, què és? Em recordo molt, sí, és el marsupilami, però clar, amb un món d'adults, i clar, és molt diferent.
Vinga, d'un clàssic a un altre, encara més clàssic i més conegut.
I tant, de Star Wars, La guerra de Lucas.
La guerra de Lucas, de les Hoffman guerres de Lucas.
I Roche, publicat per Norma Editorial. En aquest cas, és una història que a França es va publicar fa un parell d'anys, i recordo que quan es va publicar a França va tenir molt d'èxit, va ser un èxit brutal, de ventes, de crítica, i bueno, vaig dir, bueno, quan arribi, si algú el publica en castellà, doncs mira, serà el moment de llegir-lo, bien que no. Ha arribat, Norma l'ha publicat, i és una autèntica meravella, no només pels fans de Star Wars, ja dic, és per qualsevol que vulgui veure com es fa com es feia una pel·lícula als anys 70. Val? Ara ha canviat molt, molt, molt la temàtica, la manera de treballar, però és per veure com es feia una pel·lícula. Aquí ens trobarem que el George Lucas té la idea, té una gran idea, ell vol fer ja la idea, ja té Star Wars al cap, va a la Fox, un dels directius compra la idea, la resta no, però aquest directiu no va, endavant, que així, això era l'època que començava la ciència-ficció, hi havia hagut 2001, un Odissea en l'espai, era aquella època que la ciència-ficció començava a tenir una miqueta d'espai en el cinema. Però l'aposta no va ser total, sinó que va ser parcial. Una part dels directius estaven d'acord, però els altres no volien invertir 100 milions de dòlars d'aquella època per fer una pel·lícula que tenien por que fracassés, no? A partir d'aquí, el Lucas, bueno, pateix un infart, comença a sortir tot malament, el càsting comença a ser un drama, l'Ale Guinness, l'Obi-Wan Kenobi, a mitja pel·lícula vol marxar, diu que no vol, que ja no aguanta més i sap mal anar.
El Harrison Ford no li agrada la roba,
Harrison Ford, també és curiosa la història de Harrison Ford, és molt curiosa, és molt curiós perquè t'explica ben bé les interiors d'una pel·lícula. La pel·lícula es va acabar fent una miqueta perquè el George Lucas és de la generació de genis com Scorsese, com Spielberg, com Brian De Palma, que tots es coneixien i també van pressionar perquè Fox pagués per acabar la pel·lícula. Spielberg inclús va oferir un 1% de la recaptació d'Encuentros en la tercera fase, que estava a punt d'estrenar-se,
wow,
a canvi de que Fox donés els diners. I si falla, si perdeu diners, jo us dono un 1% de la recaptació de quantes d'una altra fase perquè la Fox no perdi diners. Val? Va ser una de les coses que va decidir al final. Hi ha moltes aventures, està ple. Es van tenir que inventar tots els efectes especials, la titlet màgica que va fer la companyia, que es va crear des de zero, que va costar una fortuna, els efectes especials de Star Wars l'any 77, van trencar molt lluç, va ser autènticament brutal. I era això, Lucas va estar lluitant fins i tot tot fins a tenir un atac de cor, però al final se'n va sortir. L'èxit, la pel·lícula va ser un èxit brutal, brutal. La Fox va guanyar moltíssims diners, molt més que el Lucas, però amb aquesta primera pel·lícula. Val? Els directius que van estar en contra de fer la pel·lícula van anar a carrer directament.
Home, no és per menys, no?
I el gran valedor, que va, no me'n recordo el nom que va ser, va ser ascendit a director de la Fox. Vol dir que va ser un èxit rotund per ell, perquè va apostar per això, van guanyar una porrada de diners. I el George Lucas, en aquesta primera pel·lícula, on va guanyar els diners, va ser amb el merchandising, amb les figuretes, amb els pòsters, amb tot. Perquè la Fox li va pagar una misèria, en sèrio, que li va pagar una misèria per 2 anys de feina. Però ell va demanar, de dir, a mi deixeu-me tot el merchandising.
Tots els drets.
La Fox va dir, això no vol res. No hi havia en aquell moment, no hi havia...
No cobria ni despeses, tot per teu, no?
Exacte, el friki actual no existia, que també la Guerra de les Galàxies és el gran creador del friki. Ell va aconseguir retenir els drets de tot el merchandising i va guanyar molts diners amb tot això, amb les figuretes, amb qualsevol cosa. Es van fer milers. L'èxit va ser tan bèstia que es van fer milers i milers de productes. Va dir que, bueno, va acabar guanyant tothom. Aquí una miqueta va guanyar tothom.
Em fa molta gràcia, també. Està molt ben jugat els detalls de color, no?
Sí.
Que en lloc de fer-lo tot a les quatre tintes, han anat jugant en fer ressalts. I està molt bé que l'Spielberg, quan apareix, no va amb la pinta que tu recordes amb la barba i tal, però amb les gorres que va portant pots deduir que és ell.
Exactament, sempre anava amb la gorra. Sí, és una tonalitat grisa, tot el còmic és pràcticament color gris, excepte alguna tonalitat d'algun color que quan interessa dona imatge. És molt divertit, molt, molt bonic de llegir, no només pels fans de Star Wars, tothom, a mi m'agrada Star Wars, com més o menys tothom ens agrada.
No, però quasi diria pels fans del cinema, no?
Sí, és això,
la indústria per dintre.
Exacte, totalment, ho explica tot com era el món de la indústria en aquella època, o sigui que val molt la pena, és molt recomanable.
Vinga, va, què més?
Mira, un altre que em va agradar molt, que té el corrobat, és l'Etienne de Baudot. El còmic es diu Loira, publicat per La Cúpula. L'Etienne de Baudot és un gran narrador, són històries molt tranquil·les, sempre explica històries molt tranquil·les. Són històries que no passa res, que no hi haurà una trama, sinó que la trama va fluint segons va passant la història. En aquest cas tenim una iaia que es mora i es reuneixen 4 amics per recordar vells temps. I expliquen les històries de quan era jove. Per què es diu Loira? Perquè Loira realment al final és el gran protagonista del riu Loira. Sí, és el gran protagonista de la història. Perquè tot passa al riu Loira. És un riu que és, passa per una zona que és molt planera i el riu va molt planer, va molt a poc, el riu viatja molt a poc, és molt ample i la història funciona exactament així. Val? Anirà a les històries, anirem explicant la història d'aquesta àvia que s'ha mort i la relació entre amb els 4 amics, i l'anirem tallant com si fos, com si fossin talls de pernil, i anirem averiguant la història, però sempre amb el riu Loira de protagonista final, com un gran escenari.
Que d'alguna manera el ritme al qual està narrant és paral·lel, no?, a aquest discorre de les aigües del riu.
Exacte. Al final no hi ha història, és una persona que s'ha mort, I al final és rememorar una miqueta de quan eren joves, de quan eren explicar una miqueta les històries i explicar entre ells parlar-se, no? I està molt bé. No és per qui busqui una aventura, no hi ha trama aquí, que no hi ha persecucions, no. És per qui vulgui una trama tranquil·la, molt elaborada, molt ben pensada, uns personatges molt ben treballats, tots 4 completament diferents, però amb això, no?, amb aquesta miqueta de tranquil·litat i de seure tranquil·lament al sofà i llegir-ho.
Estic pensant que fer el guió d'un còmic així, sense anar evident ja els girs, les accions i tal, deu ser complicat, també.
És molt complicat, Ens pensem que és molt fàcil. Segurament aquest guió haurà tardat, el de Baudot haurà tardat tranquil·lament mig any per fer el guió, només el guió. Possiblement estem parlant de mig any. de feina. Perquè, clar, és que és com tot, si vols fer les coses ben fetes, que no hi hagin errades, que la narració vagi fluint, que tot això necessita molta concentració, molt parlar i molts guions i molt tirar endavant, molt tirar enrere. Un cop ja el tens fet, ja dius, bueno, ara ja tinc tot, ara passa el dibuix. En aquest cas, la Tenda Budó ho fa tot. És el guionista i és el dibuixant. Hi ha molta feina. Són els còmics, de seguida sembla que no, però te'n pots anar tranquil·lament un any de feina per fer això, 150 pàgines. O sigui que s'ha de fer tot a mà. Aquí la tecnologia, aquí la gràcia de tots els còmics, de moment, és que l'ordinador hi entra poc. De moment l'ordinador entra, hi ha alguns amb el color, però el que és el llapis, la tinta, tot això es fa a mà. I el de Budó, en aquest cas, és tot aquarel·la. Cada pàgina és una aquarel·la. Clar, i a està més, fet tot amb aquarel·les.
I anava a dir això, no? Que a més ha jugat en fer amb les aquarel·les aquests típics paisatges francesos, aquests poblets, no?
Ah, exacte. O sigui, una història rodona molt, molt bonica, que encara val la pena, doncs, que més una feina d'aquestes encara manuals, que cada vegada n'hi ha menys, cada vegada l'artesania s'està perdent.
Artesà, t'anava a dir.
I és així, no? Cada vegada ja costa més trobar coses artesanes i amb aquell regust i amb allò de dir l'autenticitat. Com també ho és, per exemple, el de Jaime Martín, Un fos mantell, també ho és així, també publicat per Norma Editorial, també és un còmic d'aquests, d'aquest estil. En aquest cas ens anem al Pirineu, anem a les Trementinaires, que eren aquelles dones que vivien al bosc, que recollien plantes, herbes medicinals, recollien medicines...
Herbes remeieres,
per, no? Les remeieres, eh? Trementinaires o remeieres, se'ls deia així. Però que eren persones que eren molt aïllades, persones molt solitàries, que eren, no eren vistes massa bé, comptem amb unes èpoques, ara ja és diferent, ha canviat el món, però al segle XIX, començaments del segle XX, que eren molts mons molt tancats i el pobles i els boscos encara ho eren més, no? I aquestes persones eren moltes vegades tractades de bruixes, de dones que portaven mala sort. Se'n van cremar moltes, els segles XV i XVI, de dones aquestes que se'ls considerava bruixes simplement perquè no estaven casades o perquè vivien en un lloc solitari i se'ls culpava de tot.
A la que no ho veien clar, que t'ha clar culpa
d'ella. Hi havia una pedregada, la culpa és de la bruixa.
Exacte.
I el segle XIX i el segle XX això va canviant i aquestes dones que viuen al bosc, que gaureixen, que curen i que llavors també, però encara tenen aquell punt de que encara de malfiança, que la gent malfiava d'elles. I és la història, doncs, això, d'una trementinaire de la seva vida. Una història molt maca, també molt rodoneta, també no hi ha aventures, tampoc allà ni hi ha persecucions, però sí que hi ha una trama molt ben treballada, molt ben composada, i això, sobretot això, que la història també flueix, va fluint i ens explica, i al final ens explica com era el món d'aquesta gent.
De fet, veig que està recollit coses de la vida quotidiana, doncs com per exemple la manera de fer el menjar, no? Mm-hmm. Les cabanes de pedra seca, com es feia el carbó vegetal antigament.
Aquí el Jaime Martín ha tingut una feina de documentació brutal. Podria, segurament si ja li preguntéssim, ja et diré que diuen durant segurament mig any està recollint informació de tot com era aquest món, de com es vivia, de com era la manera de d'allò. Després fes el guió i després dibuixa'l. Sí, sí, és el que diem, eh? Són autèntiques feinades.
Clar, però llavors, Rafael, quan el Jaime, per exemple, es planteja aquesta feina, que potser és una història que, com a mínim, el plantejament serà molt local, no? De dir,
sí,
molt basada en el Pirineu.
Exacte.
Clar, ell ja confia a explicar-ho d'una manera que això pugui interessar a un públic més ample, més vast.
Exacte. Bé, aquí entra la feina també de l'editor, que està clar, Jaime Martín, en aquest cas, presenta Norma Editorial, li presenta el projecte, val, vull fer això, i després l'editor de còmic europeu, l'Àlvaro és el que ha de començar a encaixar, a fer com una miqueta un puzzle, perquè el que li presenta el Jaime Martín són peces d'un puzzle. Val? Després s'ha d'encaixar. La feina de l'editor és molt important, molt. molt important. És com un director, com el director d'una pel·lícula, doncs l'editor acaba tenint molta importància. Un editor que no estigui a sobre de l'obra i que en passi una miqueta, l'obra es ressentirà, no serà bona. I en aquest cas tenim un editor que, molt bé, em portes això, doncs parlem-ne, i a partir d'aquí què hem de fer? Què hem de parlar, cap on orientem? Que ajuda. L'editor moltes vegades ajuda en el dibuixant a l'autor a dir, bueno, tu volies fer això, però escolta, a mi sí, ho orientem cap aquí. I així després fem això, no? Arribem amb aquest públic, podem treballar.
Està bé perquè, clar, a vegades ens imaginem el creador i el dibuixant de còmics com una mica aquest geni que treballa sol, no? I que gairebé ha de parir la criatura tal com surt, no? I no és així, en realitat cal aquestes ajudes externes.
Sí, en part ho és una feina molt solitària, tots els dibuixants que conec d'aquí a Sabadell o de catalans en general estan tancats tot el dia a casa i quan tenen una feina que l'han d'entregar en 3 mesos, són 3 mesos que no surten. De dilluns a diumenge estan completament tancats. Però clar, sí que tenen aquell moment de cant, de dir, bueno, doncs va, ara tinc això ja fet, què et sembla? Parlem-ne. Clar, després hi ha aquest moviment de dir, s'ha de parlar, perquè una persona sol, sí que tu veus unes coses, però falta que algú altre et pugui donar la seva visió i després dius, ostres, doncs és veritat, no havia pensat en això, és molt important. I la feina de l'editor moltes vegades és això, diem, cuidado, compte amb això. Jo aniria cap a aquesta banda. I a vegades els dibuixants s'emprenyen perquè han de canviar coses. Coses que ja tenen dibuixades i ho han de corregir. I després a vegades em venen emprenyats, ah, m'ho fa corregir. Però si després parles amb ells i ells es reconeixen de que realment un cop fet, un cop acabat, el producte és molt millor. Vull dir que val la pena que estigui repetida i així és que tothom, que més d'un pugui opinar.
Clar, que tothom pugui fer la seva aportació i al final el producte resultant sigui el màxim de bo possible, que és del que es tracta, oi?
Exacte.
Rafael, moltes gràcies per aquesta posada al dia. Si en voleu algun d'aquests que heu sentit, ja ho sabeu, cap a Sabadell Còmics, aquí al carrer de Sant Antoni, us estan esperant amb els braços oberts. Gràcies, Rafael.
Va, a vosaltres.
Fins la pròxima.
Vinga.